Dilluns més arriba Liz Daimí amb una nova història per explicar. Avui comparteix la seva, la veneçolana Roxana Chiquinquirá Perdomo, que fa 2 anys va arribar a Catalunya. Benvingudes a les dues, Liz Daimí, Roxana, què tal, com estàs?
Tot bé.
Us he d'explicar que la Roxana, jo, quan la he presentat, he dit nom i cognom. I direu, home, aquí han sortit nom, cognom i segon cognom. No, no, no. Roxana Chiquinquirá és el nom.
És el nom.
És el nom.
Sí, al meu país
és
tenim...
És com si fos un nom compost, no?
Al meu país tenim 2 noms. I llavors, el segon no l'utilitzem molt, però... Està.
Clar, és que aquí el segon acostumem a eliminar-lo,
sí,
no?
Sí,
però no, allà no.
És que la Roxana ve de Maracaibo.
Sí, de Maracaibo.
Que és una ciutat de Venezuela i que l'origen del seu segon nom...
Sí, és una mare de Déu de la meva ciutat.
Uh-huh.
Llavors és molt habitual que una persona es diu Chiquinquirá.
Ah, mira.
Sí.
O sigui, que és habitual, no és allò que t'ho hagin posat a tu només.
No.
La Roxana Carme la vaig conèixer al desenvolupament d'aquest projecte, perquè una cosa que no t'havia dit mai és que aquell dia, quan jo vaig venir la primera vegada i vaig parlar amb tu del programa, ja jo tenia gent que volia participar en aquest projecte. Però un cop sortida aquí, jo vaig parlar amb la cap del CPNL i a ella, evidentment, li va agradar molt la idea i es va comprometre a fer una crida als professors i als alumnes. I després d'això, el meu WhatsApp es va omplir de gent que volia participar,
escolta,
que volia explicar la seva història i fer-ho, i a més fer-ho en català. I la Roxana, precisament, és una d'aquelles persones que des del primer moment
de
em va dir, Liz Daimí, pots comptar amb mi.
Mira que bé.
Sí.
Doncs mira que ja portem alguns programes, eh?
Sí, sí. Però vaja. Que fa un any, pot ser?
De fet, vam començar el setembre.
Al
setembre vam començar la temporada.
Ja, sí.
Bueno, mai no és tard. No? Diu el refrany? Mai no és tard.
I la Roxana sí que fa 2 anys més o més que va arribar a Catalunya, tot i que ara mateix no viu a Sant Cugat, però sí que ho ha trobat en aquest poble una motivació molt, molt especial per aprendre català.
Sí, és que quan vaig començar a estudiar català no tenia feina. Llavors, els primers 2 nivells els vaig fer a Barcelona, perquè tenia molt de temps, i no trobava aquesta connexió, amb el català sí, però no amb la gent que...
Sí, que no et parlava en català.
No, sí, però les companyes, els companys del català, no. Llavors, després em vaig canviar a Sant Cugat i vaig trobar un grup molt interessant, persones molt boniques, molt agradables, un professor també que és molt agradable, i ja em vaig quedar a Sant Cugat, ja no canvio.
Però Roxana, tu abans de viure... a Espanya, a Catalunya, vas viure al Perú, no?
Sí, vaig estar 3 anys i mig, 3 anys i mig al Perú, però ja la meva família vivia a Catalunya, sí. Però va ser una experiència molt bonica, amb coses dolentes, com és normal, però també coses molt bones.
I a Venezuela, què feies abans? Treballaves, estudiaves?
Estudiava enginyeria industrial, però no el vaig poder acabar, però sí que estudiava. No treballava, però És que és una mica complicat perquè allà treballar és molt mal pagat. Llavors només estudiava.
I en quin moment decideixes marxar del teu país?
En realitat, l'objectiu que teníem era que jo acabassi la universitat i després ho tés. Però al març, més o menys, de 2019, vam tenir uns dies que no teníem electricitat. Més o menys 10 dies. I la meva germana, que ja era a Catalunya, va dir, no cal que suporteu tantes coses per a tenir un títol. Llavors vam sortir de Venezuela.
Quan dius vam sortir, amb qui anaves?
Els meus pares, sí, perquè tinc dues germanes i ja una era a Catalunya i l'altra era al Perú. Llavors, els meus pares i jo. Ells van venir a Catalunya i jo vaig anar al Perú.
Uh-huh. I ara mateix estàs treballant a l'emprenedoria de la teva germana, no?
Sí.
És a Rubí.
És a Rubí, un restaurant que es diu Laró, i fem cuina venezolana. Està molt bo.
Quin tipus de menú fan?
Tequeños, empanadas, arepas, patacons, que és el més típic de Venezuela.
Hi ha una cosa molt curiosa que va dir la Roxana, i és que en el restaurant la gent que arriba o que va, tot i que sigui catalana, com el restaurant és venezolà i el menú és venezolà, li parlen sempre en castellà.
Sempre en castellà, sí.
I ella va posar a la paret una frase,
sí,
perquè la gent s'animi a parlar-li a ella i a la seva germana, que també està aprenent català, en català.
Sí, és que suposo que la gent ja diu, ah, és venezolà, no, aquesta gent no parla català, però jo sí que m'adono que són catalans perquè a la taula tots parlen català.
Ah.
Però a mi mai parlen català. Llavors, a la paret he posat algo que diu provem un català. A veure si la gent s'adona que...
A veure si funciona,
que
sí, no?
Sí, que sí que parlem català. Que pot ser que hi ha moments que no podem explicar una cosa o així, però que sí que podem atendre en català.
Mm-hmm. Molt bé.
Home.
Sí.
Clar, si el pas no el fan ells,
clar,
l'has
sí
de fer tu, no? Com a mínim
sí,
provar.
També m'ha passat que atenen una taula en castellà, perquè em parlen castellà, i després arriba una taula que parla català i jo els parlo català, i l'altra taula s'adona i em parla català, canvia. Quan s'adona que jo parlo català. Però de primeres, sempre en castellà, la majoria.
Un error que fem.
Clar. I la Roxana, també, encara que és molt jove, crec que ens pot dir les diferències o alguna diferència que hagis trobat en la cultura de Llatinoamèrica i d'Espanya.
Sí, sí, crec que la llibertat que tenim aquí a Catalunya o a Espanya, perquè crec que a Llatinoamèrica tenim molts prejudicis amb moltíssimes coses. Llavors, jo, per exemple, anar a la platja i posar-me un biquini era impossible per a mi. Sempre ben tapadeta i és com que... Per què? Si la gent no hauria de veure't o...
No hauria de.
No hauria de.
Sí, però
exactament.
Ja en Llatinoamèrica és molt comú.
És molt comú, molt habitual i... Bo, tenim moltes inseguretats i moltes coses que venen d'aquesta cultura una mica masclista, una mica bo, que sempre admiren, Sí, sempre. Llavors, crec que aquesta llibertat que tinc aquí, que em pot posar el que jo vulgui, que puc fer el que jo vulgui, és una diferència molt marcada que em sento alliberada.
A mi m'ha cridat molt l'atenció quan la Roxana em va dir això, perquè és molt jove i fixar-se en aquestes coses... Sí.
El contrast segur que hi és.
Clar.
Si ho nota ella i ho ha manifestat ella, és que el contrast hi és. Què més podem destacar? Que ens queda molt poc temps.
La Roxana, projectes a futur?
No me gustaría.
Ara mateix?
No.
Estudiant català?
Bueno, seguir amb el català i m'agradaria fer fins al C1, C2, tot el que pugui, però per ara el meu objectiu és fer el B2, que és el que ja estic molt a prop. Però m'agradaria fer el C1, el C2, si puc ser professora de català al Seria, és que m'agrada molt.
Que bé.
Un prospecte.
Hi ha alguna qüestió més que vulguis comentar tu, Liz Daini?
Sí, volia comentar del tema de la regularització dels venezolans, que hi ha diverses opcions. Una és la protecció internacional humanitària, que hi ha molts venezolans que s'han acollit a l'asilo per qüestions humanitàries, que han de fer un conjunt de tràmits amb cita prèvia i després reben una notificació d'activació del permís de treball i ja poden començar la tramitació de la targeta de residència. També existeixen el tràmit per formació o estudi o l'arrelament social, que totes dues requereixen que viure a Espanya o a Catalunya durant almenys 3 anys. Però hi ha una cosa molt important i és que el 20 de maig d'aquest any entrarà en vigor la nova reforma del reglament d'estrangeria, que proposa canvis en la reducció del temps de permanència per l'arrelament i també introdueixen altres figures d'arrelament com el sociolaboral, el familiar, entre altres. Però de tota manera hauríem d'esperar que surti aquesta llei. La recomanació fonamental és que un cop arribin aquí és que vagin amb un advocat, amb un expert que els doni la informació i les oriente.
Doncs a partir d'aquests canvis, a partir del 20
del 20 de maig.
Del 20 de maig.
Sí.
Molt bé, doncs avui hem conegut a la Roxana Chiquinquirà. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos la teva història.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que continuïs progressant amb el teu català, a veure si ve un dia amb els alumnes de català a fer una classe.
segur que la tindrem.
Sí. I gràcies a tu, Liz Daimi. Fins a la propera.
Fins a la propera.
Que vagi molt bé.